A Ràdio Maricel, a cel obert.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make. Doncs de Love, Love, Love és del que parlarem ara, perquè justament és el títol d'un espectacle musical i teatral que podran veure, gaudir, tots aquells que comprin l'entrada, per descomptat, a Sitges, en el marc del Festival de Terramar, el proper 4 d'agost a les 10 de la nit. És una de les propostes d'aquest any, que saben que és un festival que aporta sempre molta música i sempre acostuma a sorprendre'ns amb alguna proposta que se surt, diguem, del clàssic concert de música. I aquest any és aquesta proposta Love, 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 i darrere d'ella hi ha en Ramon Gené i en José Corbacho, que avui ens acompanya a l'estudi. Què tal? Benvingut.
Moltes gràcies.
I ara miràvem de recordar si havia vingut alguna vegada a Ràdio Maricel, però clar, en aquests estudis d'aquí, de l'edifici de la Casa la Vila, no, eh?
Ja quan m'has dit carrer Sant Honorat,
aleshores has fet.
Ah, carrer Sant Honorat, sí, sí.
Home,
sí,
clar,
sí,
perquè en José Corbacho té un vincle amb Sitges molt especial. En algun moment havies d'haver passat per aquesta ràdio.
I tant, i tant. I clar, estava entrant a l'Ajuntament i tal, que he vingut moltes vegades a veure coses, a la Moixiganga i als gegants, sí, a la Festa Major, i pujava i dic, ui, però a Ràdio Maricel està aquí? I això, ja venia amb un altre estudi al cap, però esteu superbé, ara llum natural.
Estem aquí, fantàsticament bé, al centre, a dalt de tot, controlant tot. José, vens a parlar de Love, 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 aquest espectacle, ara deia, que barreja, que uneix, no?, que fusiona música i teatre, que a més fas en companyia d'en Ramon Gené, no?, que he escoltat en altres entrevistes que vosaltres mateixos dieu que sou una mica l'estranya pareja. Explica'ns una mica què és això, què és Love, Love, Love.
Doncs mira, això va néixer un dia que jo estava muntant un esdeveniment d'aquests privats per una empresa, i hi havia el Ramon Gené, i vam muntar-li allà un quartet de corda, un cor gospel, una banda de rock and roll, i quan ho estava mirant, jo al Ramon Gené no ens coneixíem personalment, sabíem el que havíem fet l'una i l'altra, i li vaig dir, m'agradaria fer un espectacle amb tu, i em va dir, serem l'estranya parella. Dic, bueno, és igual, fem-ho. I tenien ganes de fer un espectacle que, bueno, que no fos teatre, però té una part teatral, no és un concert, però té molta música, no és un musical, però clar, hi ha l'escenari, l'Orquestra Sinfònica del Vallès, una banda de rock, cantants, un piano, el Ramon, jo. I al final, quan buscàvem un tema del que parlar, doncs el Ramon em va dir, com ell en sap tant, i en sap de tot, va dir, probablement el principal tema que ha inspirat a compositors i compositores al llarg de la història de la música, tant clàssica com contemporània, és l'amor. I quan no és l'amor, a vegades és el desamor. I allà va sortir Love, Love, Love. Vam començar a pensar en quines cançons volien que s'unessin, quines històries volien explicar, i al final és com un viatge. És com un viatge que la gent es trobarà aquí al Festival de Jardins de Terramar, que com tu deies, també els vull agrair que facin una aposta diferent a un concert clàssic, que els festivals d'estiu pues, sempre tenen els seus concerts, els seus cantants, coses més comercials, més mainstream. Això és un espectacle que és com més una delicatessa. Nosaltres ho fem poquet a poquet, perquè som molta gent a l'escenari, són més de 50 persones a l'escenari, però en canvi, bueno, proposem aquest viatge, que és un viatge que travessa l'amor i la música. Va sonant molta música, interpretada tant per l'Orquestra Sinfònica com per la banda de rock, com els dos junts, que a més és una de les històries que com a director de l'espectacle tenia moltes ganes de que una orquestra sinfònica pogués tocar temes dels Beatles, de Rolling Stones, però també de Cure, de Madonna, de Beyoncé o de Coldplay. I el Ramon i jo anem a explicar les històries d'aquelles cançons o dels compositors, no?
Per tant, la gent que vagi a veure Love, 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 què farà? Ballarà? Riurà? Escoltarà? O una mica de tot?
Una mica de tot. Jo crec que és una mica de tot. És un espectacle que no és una comèdia, però també hi ha riure. És molt emotiu, és molt emocionant. Aprendrà molt, igual que aprenc jo cada vegada que em pujo al Ramon Gené en un escenari, perquè el Ramon Gené...
Que el Ramon és com una enciclopèdia, musical, eh?
I s'explica també que aleshores expliquem moltes coses que hi havia Schubert, darrere de Beethoven, darrere de Mozart, darrere de Wagner, però també darrere d'Amy Winehouse, darrere de Nirvana, darrere d'Elton John. I aleshores la gent escoltarà, riurà, s'emocionarà i també ballarà i cantarà, perquè tenim demostrat amb aquest espectacle que el públic s'ho passa superbé, que és una cosa que sí que té molt la música sempre et transporta a un lloc determinat i et fa connectar amb unes emocions que cada espectador o espectadora connectarà amb l'emoció que vulgui quan soni un tema d'Elton John, no? Però sempre provoca aquella emoció i al final volem que sigui una festa també.
I com ha estat el procés de preparació? Perquè, és a dir, la selecció dels temes, i perquè tenint en compte, és a dir, no sé si això parteix d'una idea boja teva, d'alguna manera, amb el carinyo, de boja, d'alguna manera, o si hi havies vist res similar i...
No, al contrari, jo crec que és un espectacle molt original. Mira que he fet coses al llarg de la meva vida, i coses peculiars i coses originals. Imagina't amb la cubana la quantitat de coses peculiars i originals que vam arribar a fer, però aquest espectacle no és que haguéssim vist un espectacle a fora, ai, mira, podem fer això, sinó que era, principalment partia també de les ganes que tenia de fer alguna cosa amb el Ramon Gené.
És a dir, el punt de partida és vull treballar amb en Ramon Gené.
Sí, per mi sí, per mi personalment vull treballar amb el Ramon Gené, i com vull treballar amb el Ramon Gené ha de ser algo que hi hagi música, ha d'haver-hi música en directe, molta música, l'hem d'interpretar de forma diferent, i a partir d'aquí ens assentem a treballar, el Ramon, jo, la Gemma, que és guionista també de l'espectacle, i comencem a dissenyar un espectacle que és original, perquè no podràs anar a veure un espectacle que fan altres dues persones explicant això perquè no hi és.
I ha quedat la forma de l'estructura d'aquest espectacle, ha quedat tal com te l'imaginaves?
Jo crec que ha quedat millor, mira, perquè era una cosa que l'estaven creant de zero, que aleshores pensava, bueno, aquí com, i quan parlem, i quan toquem, i quan cantem, i què fem? Aleshores a mi ens agradava anar descobrint mica en mica, i jo sobretot li va dir al Ramon, és que això ha de ser també la teva joguina, perquè quan, per mi el gran descobriment del Ramon també a nivell personal, de totes les coses que has fet, de tota la seva trajectòria, quan em deia, no, és que jo vaig començar com a cantant d'òpera, vaig guanyar un concurs, però després no em vaig dedicar a aquest espectacle, has de cantar òpera. Però què dius? Sí, sí, el Ramon canta òpera amb l'espectacle, canta cançons modernes, canta rock and roll, balla.
I fa coses que no ha fet mai?
I fa coses que no ha fet mai, totalment, i que la gent probablement descobrirà, tot i que ja el Ramon també ha fet moltes coses, però és un descobriment, i sobretot també ens vam llançar a la piscina els dos, perquè vam dir, bueno, fem això junts sense saber el grau de complicitat que podríem tenir.
Que pot funcionar o no,
o no? Això, al final expliquem també a l'espectacle com parlem de l'amor i de les etapes de l'amor, l'enamorament, la passió, el desengany, la infidelitat. Expliquem la història de la nostra parella, que també ens vam enamorar els dos, va ser un fletxazo, però i al final hi ha tanta complicitat que jo crec que això també és una mica el que acaba de lligar tot aquest alioli que és Love, Love, Love.
És a dir, si no hi hagués hagut aquest feeling, difícilment hagués sortit el
que
hi ha.
Sí, però tampoc és un feeling buscat ni provocat, que això és molt bonic. Ha sigut un feeling que ens vam pujar els dos a l'escenari i vam començar a riure. És veritat que el Ramon explica unes històries i jo faig un altre tipus de personatge que s'assembla molt a mi, perquè no entenc la meitat de les coses que explica el Ramon.
És el que anava a dir, José Corbacho fa de José Corbacho?
Sí, sí, el Ramon Gené fa de Ramon Gené, José Corbacho fa de José Corbacho, que a vegades ens intercanviem els papers, i a mi també m'agrada explicar històries boniques que aprenent al llarg d'aquests anys, o fins i tot parlant amb el Ramon, quina història més bonica, la del matrimoni Strauss i tal, perquè ho havia llegit amb un llibre seu. I aleshores a vegades ens intercanvien els papers, però al final és un viatge que fem conjuntament amb el públic que vingui a gaudir de l'espectacle.
Deies, en Ramon fa coses de l'escenari que probablement no havia fet mai, i en José Corbacho, perquè clar, venim de la cubana, que jo no sé si un quan ve de la cubana es pot dir que gairebé ho ha fet tot, dalt de l'escenari, o baix de l'escenari, perquè ja sabem que la cubana està dalt, a baix, al darrere...
Sí, hem fet moltes coses i hem après, sobretot a la cubana, per mi ha sigut a col·legi, institut, universitat, és un lloc meravellós on he après moltíssimes coses, que amb aquest espectacle també, a mi m'encanta que el públic també, en certa forma, participi, no? No ficar-me amb el públic, que és una cosa que ja no m'agrada i que a més s'acostuma a fer molt amb la comèdia, sinó preguntar-li a la gent i preguntar-li quants anys porten en parella la gent que ve a l'espectacle, buscar la parella que porta més anys, parlar amb la gent d'aquesta història que estàs explicant al Ramon que els hi sembla. I aleshores el Ramon sempre em diu, no baixis de l'escenari, no baixis de l'escenari. I jo tinc tendència a baixar de l'escenari, una tendència molt cubanera. I aleshores també això fa que el públic també participi en certa manera i després disfruti l'espectacle supertranquil·lament, perquè òbviament està pensat per això. Però hi ha una mica de tot. Al final, quan has estat amb la cubana, costa molt tenir aquella quarta paret i no trencar-la constantment.
Clar, tots, clar, per qui queda estudi, tenim la sort que han passat molta gent relacionada amb la cubana, perquè doncs, hi ha aquest vincle inevitable, no?, de la cubana i Sitges, i és veritat que tots els que heu format part d'aquesta gran família, no?, podríem dir que és la cubana, tots acabeu anant el mateix, que està com la vostra gran escola, és a dir, no ha passat per aquí mai ningú amb un record pesant o negatiu de l'experiència de la cubana, i entenc que hi haurà hagut moments de tot, no? Però...
Jo vaig estar 12 anys a la cubana, aleshores amb uns moments de molta feina, de molta tensió, de problemes personals que tenia la gent, però al final també és veritat que bueno, cadascú tria els seus records a vegades, no? Aleshores jo sempre m'he quedat amb totes les coses positives i sobretot perquè no només vaig aprendre a fer teatre a la cubana, al final la cubana fèiem televisió, barrejaven espectacles on hi havia cinema, la creació, com la fèiem, com l'enfocaven, aquest punt de vista de la vida, d'anar per la vida buscant personatges amb els que inspirar-te. Aleshores, per mi, clar, els records són bons, i hi havia dies que jo me'n recordo les primeres actuacions que vaig fer amb la cubana, que era amb La Tempestat, l'última
actuació
de La Tempestat, venien a buscar-me a casa meva, o sortia jo de casa meva, a l'Hospital de Llobregat, a les 8 del matí, i tornava a les 8 del matí del dia següent, i no perquè haguessin anat de juerga, perquè no ens donava temps, perquè muntàvem, desmuntàvem.
Perquè ho fèieu tot,
Ho fèiem tot, però això també, d'això també aprens molt, no? I aleshores, bueno, fins i tot aprens coses que després dius, pues mira, això m'interessa o això no m'interessa i no ho faig, però clar, òbviament amb aquells anys de Tempestat, després Com amb el Coco Negro, després totes les accions de carrer, després Cegada d'amor, Les Tresines pel mig, clar, jo, per mi allò va ser com, bueno, com pues, això, una carrera de 12 anys.
Una carrera de vida,
amb graduació, carrera de vida, exacte, carrera d'espectacle, carrera de vida.
Love, 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 deies, la temàtica tot gira al voltant de l'amor. De tot tipus d'amor...
Sí.
Perquè, sí, eh?
Sí.
Perquè
sí.
De vegades tenim tendència, no? Quan veus aquest títol, en seguida un pensa, tenim tendència, no? Penses en l'amor romàntic, no? En l'amor
de parella. Parlem de l'amor romàntic. Parlem de l'amor romàntic, però fins i tot, a més el Ramon aquí fa una explicació molt bonica, parlem de l'amor romàntic, però clar, pel Ramon l'amor romàntic és Beethoven. I amb Beethoven comença tot, com diu ell, i comença el romanticisme, però també fins i tot comença coses que no són tan bones del romanticisme, i comença aquella cosa de patir per amor i tal, de tot això parlem a l'espectacle, i a mi el que més m'agrada és que al final estableixes paral·lelismes entre músics clàssics o músics contemporanis, i dius, bueno, Beethoven era algú que necessitava estar enamorat constantment per crear, però aquí establim un paral·lelisme a Amy Winehouse, que probablement sigui una gran romàntica també, però que l'amor no la
no
va portar per
gaire,
bon
no,
camí.
No.
Aleshores, parlem de l'amor tòxic, de les relacions tòxiques, de com funciona tot això, i l'espectacle va una mica caminant per aquestes diferents etapes, per l'amor romàntic, per l'amor de llarga durada, per la passió, per la infidelitat, tot il·lustrat amb música, amb música. Què va passar amb el matrimoni Schumann i Johannes Brahms? Allò era un triangle, allò era una infidelitat. Què va passar amb George Harrison i Eric Clapton? Quin nexe en comú tenen?
Anava a dir, és a dir, no només l'amor de parella, parleu també d'altres tipus d'amor, de l'amor de l'amistat, d'amor fraternal...
Absolutament. Parlem sobretot del viatge de l'amor, quan coneixes amb algú, aquelles etapes que passes, parlem d'amors de diferents colors, parlem de com a vegades fins i tot la música s'ha convertit en un catalitzador per diferents reivindicacions al voltant de l'amor i tal. Aleshores, a mi m'agrada molt aquest espectacle perquè al final tu estàs dues hores allà gaudint de música, de concert, de cançons excel·lentment interpretades, i després també et pot quedar alguna de les històries que s'han explicat i dir, ah, doncs mira, no sabia que quan Coldplay va fer aquest tema, doncs va ser per això, perquè el seu cantant va tenir aquell problema. I això és una cosa que també és bonic, no? Vas al teatre, que només esperes passar una bona estona, passar-t'ho bé en un concert, i al final surts d'allà, com no pot ser d'una altra manera, quan hi ha el Ramon Gené pel mig,
sí, descobrint coses, no?
I descobrint coses.
Sí, sí, que d'alguna manera satisfent la curiositat, si és que la tens, no?
Exacte.
Envers d'aquest món, perquè l'amor és aquella frase de l'amor mou el món. Què? Estem d'acord?
Bueno, l'amor mou el món, això ho diem a l'espectacle. totes les coses sobre l'amor, crec que, i sobre el desamor les diguem a l'espectacle, però l'amor mou el món i molta gent també et podrà dir, bueno, i l'odi. Però clar, a l'odi hauríem de veure...
És com un punt final d'amor, o què?
L'odi probablement sigui la nèmesi, no? L'antítesis de l'amor.
Clar, perquè l'odi deus arribar després de l'amor, no? És a dir, no sé si es pot arribar a l'odi sense passar per l'amor.
Clar, jo m'agradaria pensar que no, i m'agradaria fins i tot pensar que dins de l'odi, que malauradament és una paraula que sentim molt avui en dia, si has passat per l'amor, a lo millor aquell odi és millor que si no has passat per l'amor, perquè aleshores aquell odi és totalment gratuït i tal. Aleshores, bueno, es parla molt de l'espectacle, no? D'aquestes parelles que passen de l'amor a l'odi, de l'odi a l'amor, no? Però també fem la conclusió de que, escolta, l'amor és per gaudir, és per disfrutar-ho i no és per passar-ho malament, que molts romàntics ens van fer aquesta cosa de...
l'amor ha de ser patiment, no?
Ha de ser patiment. No, i amb això, amb aquest espectacle, també ho cridem en veu alta i fent servir la música per demostrar que, bueno, que abans de l'amor, com diu el Ramon, de l'amor romàntic, dels que patien de Beethoven, doncs hi havia Mozart, hi havia el classicisme, hi havia la gent que disfrutava de l'amor i de la vida i que amb les òperes de Mozart la gent s'enganyava un als altres i després deia, bueno, aquí no ha passat res, ja està, vinga, continuem la vida, continuem cantant, continuem ballant. Jo crec que és un discurs també molt, molt d'optimisme i alegre que volem amb aquest espectacle, que fa que la gent acabi com amb un somriure al cap.
Clar, perquè és que no sé si seria possible una vida sense amor.
Bueno, jo crec que no. Sense amor i sense música. Tu imagina't una vida sense amor i sense música, perquè tothom té la seva banda sonora, després cadascú té les seves cançons, té les seves músiques, aquí cadascú que escolti el que vulgui, però una vida sense música i una vida sense amor, jo crec que seria molt trist, i a més crec que cap persona al món, perquè el que dèiem abans, l'amor fraternal, l'amor de l'amistat, l'amor per la parella, l'amor que tens pels altres, l'amor pels animals, mira que hi ha coses per estimar
a la vida. Per estimar, sí, de vegades ens emparrem en, sembla, no? En no estimar,
en no estimar, i mira que hi ha coses per estimar.
Sí, coses, persones, éssers, i entenc que en José Corbacho viu enamorat, amb amor al voltant.
Constantment enamorat de la vida, aunque a veces duela, que deia el Camarón de la Isla parlant de la música, però sí, jo en aquest sentit sempre he intentat ser molt vitalista, m'he enamorat per les cantonades, i ara d'aquells nens que de petit s'enamorava de les seves professores, sí. Tal, i perquè crec que és important, crec que l'amor a la vida és important, i sobretot els viatges, també m'agraden molt els viatges que et fa que et
malgrat
fa fer
passis etapes difícils, és a dir, malgrat passis pel desamor, és a dir, hem passat per totes les etapes de l'amor, les més bones i les exultants i les d'eufòria màxima, però també pel desamor, entenc que és que tothom hi hauria de passar en algun moment.
Home, però jo crec que la vida és això, passar pels llocs,
però,
no?
Però hi ha gent que no sé, jo de vegades ho he pensat això, no sé si d'una banda entenc que pot ser afortunada, no? Hi ha gent que no ha tingut desamor en la parella.
No, però escolta,
això és de fortuna? Això... De vegades tinc el dubte.
Ah, bueno, clar, no sé.
No m'he viscut, és a dir, no saber què és
el desamor.
El desamor.
Bueno,
és a dir, deixar que et deixin aquella buidor, aquell mal físic que sents pel desamor.
Però jo crec que, bueno, aprens de la vida segons vas vivint, i l'experiència també és això, i la vida és això. Aleshores, si a la gent que no ha patit desamor ha après que és un afortunat o no, però que no ha patit, doncs això és com es diu molt ara de les malalties, s'aprèn. Però clar, jo quan ma mare em que no ha passat cap malaltia, també crec que és afortunada, perquè
doncs
he passat unes quantes. He intentat aprendre d'això, però penses, bueno, doncs la gent que està sana, que ve per ella. I la gent que no ha patit desamor, doncs a lo millor, escolta'm, doncs mira bé.
Sí, doncs, aquest punt de vista de quina fortuna, no? És a dir,
clar,
que bé que passes per la vida.
Probablement sí que siguin uns afortunats, el que passa és que el que ens hem de ser enamorat o hem patit i tal, volem pensar que ells no són afortunats, però...
Que m'ha après alguna cosa,
ens
no?
Ens fa una mica d'enveja, també.
Que no sé si s'acaba prenent, és a dir... No sé si l'amor és d'aquelles emocions, aquelles qüestions, que també quan t'arriba, és a dir, tot allò que has après amb els anys, de vegades costa
bueno,
com aplicar-ho.
Jo crec que hi ha una part, òbviament, que pots aprendre com tota la vida, perquè aprendre és una actitud i has d'anar sempre per la vida amb els ulls oberts, però l'amor també té un component irracional que jo que vull pensar que sempre hi és, perquè fins i tot a vegades ho vols relacionar amb l'edat, que amb l'edat ja... No, jo he vist fletxazos meravellosos a residències d'avis, anant a veure la meva família, he vist avis que s'han enamorat allà, aquella residència, un senyor sol, una senyora sola, i la seva família s'ha deixat en una residència, no es va veure, i ahir ha sortit un amor i he pensat, perdona, aquest amor que pot ser més fort que el de Romeo i Julieta o que el de dos persones de 14 anys, que sembla que aquell primer amor és el més fort de la vida. I jo vull pensar en això perquè m'agrada que qualsevol cantonada, tu pots girar la cantonada i et pots enamorar, igual que surts d'aquí, ara clar que esteu aquí amb aquesta plaça de l'Ajuntament, surts d'aquí, mires, tant de bo, a platja Sant Sebastià o a la platja La Fragata, et pots enamorar, no?, del mar.
Sí, sí, de moltes coses, no?
Clar,
és a dir, d'un espai, una persona, de mil qüestions. La selecció musical és d'en Ramon Gené?
És complicadíssima, no, al final hem fet una selecció
perquè, clar,
musical...
Aquí és dir, decidir què no va...
No, decidir què no va, bueno, és que és molt complicat. Sona molts temes musicals, sona molta música, sonen 60 o 70 temes musicals entre clàssica i contemporània, però clar, hi ha milions de cançons.
I quan dura l'espectacle?
Normalment hauria de durar 1 hora i 45, però tenim tendència
a
que s'allargui, perquè a mi m'agrada xerrar amb el públic, tal, però intentem que la gent no comenci a bellugar-se de la butaca, no? Aleshores, però sona molta música i hem buscat cançons que darrere tenien una història bonica per explicar. Al final, i també volien que fossin cançons molt conegudes, tant per la banda clàssica, Beethoven,
és a dir, que
Mozart,
la gent cantarà,
i la gent cantarà, i sobretot a la gent li portaran a un lloc determinat, a cadascú un diferent, perquè clar, segons l'edat, segons aquella cançó, tu sents una cançó, pues, a lo millor de Madonna, i a tu et porta un lloc, i a l'altre li porta un altre, i sents una cançó d'Ava, i a tu et porta un lloc, i a l'altre li porta un altre, però sobretot cançons que la gent reconeixés a la primera nota, i si no a la segona.
Uh-huh. Com dèiem, Love, Love, Love arriba a Sitges el 4 d'agost a les 10 de la nit en el marc dels jardins del Festival Jardins de Terramar, però aquest espectacle ja està prou rodat, és a dir...
Sí.
I com està anant? És a dir, com està sent la reacció del públic? Quina experiència esteu tenint?
Mira, la reacció sempre és molt sorprenent, perquè quan fas un espectacle sempre queda posar-ho amb el públic, compartir-ho amb ell, i des que vam estrenar fa 3 anys ja al Festival Grec de Barcelona, al Teatre Grec, que també ens ha permès anar a llocs molt bonics, perquè anem amb una orquestra simfònica, aleshores l'hem fet al Teatre Grec, l'hem fet al Palau de la Música Catalana, l'hem fet al Tívoli i al Coalició de Barcelona, però també hem anat a l'Auditori de Tenerife, a Menorca, perquè a llocs que són, que la gent va com més predisposada a sentir música i després se n'adona que està vivint aquest viatge, no? Aleshores, la reacció del públic, sempre la gent riu, la gent està en silenci escoltant coses, la gent es posa a cantar, al final acaba tothom dret, i esperem que aquí a Terramar la gent s'ho passi molt bé.
I pel que expliques, té capacitat de representar-se en diferents espais, és a dir, és molt adaptable, no?
Sí.
Perquè, clar, has parlat de teatres, ara vindràs aquí als Jardins de Terramar, que diguem que format de teatre això no té, no?
No, però nosaltres, en realitat, com ja hi ha una posada en escena que té la marca tots els propis músics, clar, tens allà una simfònica i al mig, el Ramon amb el seu piano amb una banda, la banda de rock i els cantants amb una altra, jo per allà al mig fent el que puc. Aleshores, clar, és un espectacle que s'adapta molt bé a grans formats, com pot ser Terramar, o a teatres, sempre amb un mínim de capacitat, lògicament, on la gent ho pot disfrutar molt més com un espectacle, no? Aquí al final serà un viatge, concert i festa, no? Però sí, és un espectacle bastant adaptable a diferents espais.
I ha anat evolucionant en aquests 3 anys, és a dir, o manté una estructura i no, però no sé si heu modificat o heu incorporat nous temes?
Sí, hi ha una estructura que vas passant per aquestes etapes de l'amor, hem retallat molts temes perquè va haver-hi un dia que l'espectacle va durar 2 hores i mitja i la gent estava encantada de la vida, com si vas a un concert del Bruce Springsteen i tal, però a mi no m'agrada tenir la gent asseguda més d'1 hora i 3 quarts, 1 hora i 50, perquè al final jo crec que ja és suficient. Aleshores, hem d'anar retallant, hem d'anar retallant blocs, tenien ganes de parlar de moltes coses, de moltes anècdotes, bueno, hem anat adaptant i sempre intentem fer alguna sorpreseta amb els jocs que fem, doncs ara estem pensant, bueno, què podem fer? Home, anem a Sitges, anem a buscar una cançó, un tema que tingui que veure amb Sitges i tal, i sempre busques alguna sorpresa o alguna bagatela, com diu
el
Ramon.
A veure si sortirà el Sitges Playa de Oro.
No, aquesta l'he descartat, perquè ja la vam fer a la Cubana. És que clar, la cubana s'ha fet molt de Sitges. Sitges Playa d'Oro, vaig dir, aquesta no la faré perquè ja dic, ui, aquest és... quedaria molt bé tocada per la Simfònica del Vallès.
Home, quedaria fantàstica,
però,
eh?
Però estem amb altres opcions.
I en altres temes, sonaran altres temes, tots relacionats amb aquest amor. Clar, 3 anys ja d'espectacle, té molta... té llarga vida l'espectacle? No sé si és un espectacle infinit, en el sentit que al final és un tema, no? L'amor és un tema
infinit.
Música sí. que parli d'amor, jo crec que és infinita, se'l segueix fent, sí, per tant, sí. Això, igual ja estàs tota
la vida. Sí, el que passa és que ho fem poquet, perquè som molta gent, costa molt. De fet, aquest estiu només farem Sitges i Veranos de la Villa a Madrid. Aleshores són
que és un altre festival,
els dos festivals, sí, un festival que es fa a Madrid, que fa el 40 aniversari, i ens agrada perquè, clar, tampoc ho podem fer molt, perquè l'orquestra té les seves coses, el Ramon té les seves, tothom té les seves coses, ho fem de poquet a poquet, però clar, és un espectacle que quan ens ajuntem i el fem, ens ho passem tan bé, veient que el públic ho audeix tant, que tots diguem, bueno, escolta, no passa res, pues, i clar, i aleshores vens aquí al festival i ja t'estan cridant per, escolta, l'any que ve podríeu venir a tant festival, que l'espectacle és absolutament atemporal, com dius tu, per l'amor, per la música i per les cançons que sonen, que són tots superclàssics i megahits. Aleshores, sí, no descartem el Ramon i jo retirar-nos fent aquest espectacle.
Love, love, love.
Exacte.
I d'aquí 20 anys...
20 anys tornant-ho a fer, sí. Ja parlant de
tan, l'amor.
Te'n recordes, en Ramon, quan ens vam enamorar?
O protagonitzant altre tipus d'amor, no? Perquè el que deies, al final l'amor ens acompanya i així ho volem, no? Tots, que ens acompanyi
efectivament.
Al llarg de tota la vida, totes les seves diferents etapes i, clar, no? Tots desitgem que d'aquí 20 anys puguem seguir parlant d'amor en la vessant que sigui,
necessari,
no?
Necessari.
Però, clar, si no podem parlar d'amor ja, malament. Entenc que deus tenir l'estiu ocupadet, és a dir, això deu ser una petitíssima
sí,
cosa,
o
què?
Sí, és una perla, una delicatessen que tinc aquí, que em fa molta il·lusió per aquesta relació també que tinc amb Sitges, però sí, a l'estiu està trafegadet, perquè, clar, jo passo d'estar aquí amb 50 persones a l'escenari a estar sola amb un micro.
I què és això?
I m'ho passo molt bé, això. Vaig començar tard amb el tema del monòleg, perquè sempre havia estat molt ben acompanyat, o amb la cubana, o amb els espectacles que feia amb l'Andreu Bonafuente, amb el Santi Millán i tal, però també estar sola a l'escenari m'agrada molt, explicar les meves coses, riure de mi mateix, riure amb la gent que ve al teatre. Aleshores, clar, d'aquests tinc molt més, perquè jo sol soc més sostenible i és més fàcil fer-ho, però després també me'n vaig a rodar a Mallorca un documental que em fa molta il·lusió amb gent de problemes de salut mental, i anem a rodar com assagem una versió del Quixot amb ells, i farem d'això un documental amb una mallorquina amb la que vaig compartir anys de cubana, la Cati Solivelles,
sí,
que també va estar uns quants anys a la cubana. Doncs ens hem ajuntat i ens hem animat a anar al juliol, que estarem rodant a Mallorca, o sigui que anem ocupats.
Per tant, no pares.
Sí, no paro. He decidit
però
no parar.
Voluntàriament
sí,
no pares,
voluntàriament,
eh?
He decidit no parar.
De salut bé?
De salut bé, justament d'aquí una setmana farà 4 anys del meu trasplantament renal, que és el nou cumpleaños. Tinc 2, el 12 de desembre, que és el que feia...
Ho celebres ahir, quan un
8 de juliol
ha rebut un trasplantament?
Jo ho celebro, no sé si tothom ho celebra, jo ho celebro perquè, clar, és important. A mi també és una excusa per celebrar la meva germana, que va ser la donant. Aleshores ens ajuntem, 8 de juliol ja és estiu, perquè jo, clar, jo sempre faig els anys en desembre i totes les festes que feia amb fred...
I ara pots fer-ho a la piscina.
Ara puc fer la piscina, platja, jo cobert. O sigui que ho celebrarem i ho continuarem celebrant.
Doncs que per molts anys pugueu seguir-ho celebrant, que continuï la salut, que continuï l'amor, no? Sempre present, i ja ho saben, el 4 d'agost a les 10 de la nit en el Mar dels Terramars. Havies vingut als Jardins de Terramar al festival a veure alguna cosa?
A veure, o sigui, a treballar mai.
A treballar
tant,
mai.
És com una nova experiència.
Clar, l'espai què? Tu que has rodat tant per festival, per teatres,
preciós,
què?
Preciós, quedarà molt bonic, perquè aquest és un espectacle que també llueix molt a l'aire lliure. L'hem fet amb algun festival d'estiu i la veritat és que també els festivals d'estiu et donen un tarannà i vas allà com amb una relaxació i unes ganes de passar-ho bé, de disfrutar, de gaudir.
La gent va més predisposada, creus? El públic que d'un festival d'aquests d'estiu va més predisposat?
Home, jo crec que l'estiu sempre té aquest punt hedonista que ens deixem anar. A l'estiu és probablement hi ha amor d'estiu, és un clàssic. A l'estiu d'estiu.
Qui no ha tingut un amor d'estiu, no?
Igual és un dels llocs molt d'amor i desamor quan s'acaba l'estiu, que deia el duo, el duo dinàmico, no? El final del verano. Aleshores, jo crec que el Festival de Terramar és un lloc perfecte per gaudir i per disfrutar d'aquestes cançons.
Doncs vinga, no s'ho perdin, el 4 d'agost encara hi ha entrades, segur que no queden gaires, perquè ja saben que de sobte
volen
i arriba l'estiu, la gent fa tard, miren i de sobte sold out. De moment no ens han anunciat cap des de l'organització, però crec que hi ha algun. Un sold out? Quin?
Ludovico.
Ah, Ludovico, és veritat. El Ludovico Einaudi ja té sold out.
Doncs mira, la gent que no pot veure el Ludovico, tocarem algú, li diré al Ramon que toqui algú de Ludovico.
I així,
ja està. Així fem una bagatela dedicada a tota la gent que no ha pogut anar a veure el Ludovico i ha vingut a veure Love, Love, Love.
Exacte, que vagi el 4 d'agost a les 10 de la nit als Jardins de Terramar, i saben que és aquesta experiència que més enllà de l'oferta, diguem, teatral, musical, en aquest cas que s'ofereix, doncs podem gaudir de l'espai, de la gastronomia, de la cosa, Copa, en fi, i de l'entorn, que és meravellós. José Corbacho, un plaer.
Igualment.
Que hagis vingut avui aquí a Ràdio Maricel. Ara ja saps on
ara
som.
Ja sé on, ja sé.
Exacte,
som,
per tant...
Ara tornaré.
Torna quan vulguis.
Moltes gràcies.
Seràs ben rebut.
Gràcies.
Gràcies.